teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Intentar conèixer tot el que està passant a nivell comunicatiu, de tendències de les xarxes, cada vegada és més difícil. Faig, per exemple, alguna llista de les coses que han passat les últimes 48 hores i ja us avanço que totes no les podrem analitzar avui, amb només 45 minuts, i que ho farem tot al llarg de la setmana. Bé, monitoritzant les xarxes també hi ha avui el chatbot del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Noto que últimament la música mou molt les xarxes. És, com deia aquesta matinada Zelensky a la cerimònia dels Premis Grammy, la contraposició al silenci de la guerra. Triomfen programes musicals a la tele, proliferen els concerts i tots posen el cartell de ple. La gent comparteix un munt de continguts amb música de fons, estan sortint discos més que mai i la cirereta la posa Jean Laporta anunciant que tindrem Spotify en català.
Doncs sí, Enric, per fi una bona notícia, tot i que a les xarxes també encara hi ha qui diu que fins que això no passi, res d'obrir el cava. Jean Laporta va anunciar en assemblea que podrem tenir la interfície de Spotify en català gràcies a l'acord entre la plataforma sueca de Daniel Ek i el Barça. No és poca cosa, recordeu, el 3 de setembre del 2018 parlàvem amb l'Aleix Vidal. Ell és mestre de primària, membre de Softcatalà i un dels impulsors d'una petició engegada al fòrum intern de Spotify demanant això. El voluntariat no ha parat, els activistes de la llengua tampoc, però s'ha de reconèixer que una cosa així s'havia d'aprofitar i té molta més força fer-ho des de dalt, no? Gràcies per tant, Jean Laporta, però alerta que t'estarem vigilant perquè això sigui una realitat autèntica. Aleshores sí que ja obrirem el cava. I altres coses que han passat les últimes hores a les xarxes i que n'haurem de parlar amb tranquil·litat. Sabeu alguna cosa de la batalla mundial de píxels? Bé, aquest cap de setmana ha estat una bogeria a causa d'un repte que ha llançat la plataforma americana Reddit. No ho sabré explicar molt bé, eh? És una lluita de píxels a escala mundial en forma de joc que crea molta tensió, eh? Cada persona que té un compte a la plataforma Reddit pot llançar un píxel cada 5 minuts i els països i les comunitats s'han organitzat per atacar amb píxels a un gran collage on s'anaven creant i destruint memes. De Gref, per exemple, aquest creador de continguts tan seguit, ha batut el logotip del nostre col·laborador Outconsumer i s'han intercanviat paraules. Uns quants creadors s'han unit per fer un dibuix i destruir el dels francesos. Una autèntica bogeria ahir a Twitch era la batalla dels píxels. Aquest dijous ens ho explicarà tot amb tot tipus de detall i per a tots els públics en Roc Massaguer. S'acaba això aquesta matinada, avui és l'últim dia i si feu una passejada per Twitter veureu molts dibuixos avui pixelats. Ho anirem païnt al llarg de la setmana. Va, anem per feina.
Saps que m'agrada fer el pressa.
Pop Up amb Mariola Dinarès. Pop Up. Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre.
Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat. Gonna pat your feet.
John Baptiste és al costat d'Olivia Rodrigo, el gran triomfador dels Premis Grammy. S'ha endut 5 premis de les 11 nominacions que tenia, entre elles el de l'àlbum de l'any per We Are. Baptiste és cantant, compositor, ha participat en discos de Prince, de Stevie Wonder, d'Ed Sheeran o de Lenny Kravitz, i també és conegut per ser el líder i director musical de la banda en directe de Late Show de Stephen Colbert. A la banda sonora de la pel·lícula Soul, interpreta aquesta versió del clàssic de Curtis Mayfield. Té un Òscar, un BAFTA per Soul i ara 5 Grammys, entre ells el millor disc de l'any. Avui és aquell dia en què molta gent busca qui és John Baptiste. De fet, a Twitter només té 124.000 seguidors. Diríem que els Estats Units han premiat un home que recupera la música més clàssica i poc viral. Diríem que que a la cerimònia Zelensky, ho deia l'Enric a través de videoconferència, deia que la música és la contraposició de la guerra, que és el silenci. La música ens salva de la desgràcia. Ha estat una gala de reivindicació de la música com un element sanador. Ho deia, de fet, John Batiste quan rebia un dels premis.
Wow. Thank you.
Gràcies.
You know, I really...
Sabeu? Jo no crec realment en això del millor músic, el millor actor, compositor o millor ballarí. Les arts creatives són subjectives i arriben a la gent en el moment de la seva vida que més ho necessiten. No competim entre nosaltres. Fem un àlbum i actua com a radar i troba a la persona que més ho necessita.
L'altre dia parlàvem de la importància també dels esdeveniments, no? Les xarxes socials estan plenes de concerts aquests dies, després de 2 anys aturats. Ara n'hi ha moltíssims. Hem vist les últimes hores a través de les xarxes socials que molts de vosaltres compartíeu aquests concerts, no? La Judit Nederman al Palau, el Pony Pissador al Circ Cric, la Telecogresca, que ha reunit un munt de gent, les 40 Primavera Pop, primer a Madrid, després a Rubí, i amb tot això la música també triomfa a la tele. Va, anem cap al País Valencià.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Hola, Mariola, com anem?
Dinarès, què tal? Com va?
És veritat, no?, que s'està consumint més música que mai i que això es reflecteix a les xarxes, no?, que la gent necessita música.
Completament veritat, i la tele una vegada més, ja saps, que és la que porta ahí la batuta d'aquestes coses. A mi em sembla superinteressant que s'estiga revitalitzant, a més, a través de les xarxes, però que arriba a través també de la tele convencional. Eh? Mm-hmm. Jo crec que l'exemple de Wii... Jo no... Al principi m'era dir una altra vegada un programa talent... Estem parlant d'Eufòria de TV3, ja m'avancé jo a tu. I al principi jo estava com, saps, vull dir, com una miqueta ja cansada. He de reconèixer que em va sorprendre moltíssim la posada en escena. A mi em sembla molt difícil que a aquestes altures pugui fer un talent, ja que està inventat tot en este terreny, amb tots els... sucedanis de OT i donar-li un no sé què, que és el que té l'Eufòria de TV3. Uh-huh. Jo crec que en esta ocasió s'ha aconseguit, Mariola, jo no sé si tu el seguisses, però ja,
sí,
ja
sí que el sí, seguís. Sí. Jo segueixo altíssima... i tuitejo, més a més, que a vegades penso, ai, potser estic dient masses coses, però això que fa que un programa que et faci abocar a les xarxes i dir el que estàs pensant en cada moment, també és un termòmetre, no?
De
dir...
I tant, no, i a no? més que està sent un programa, a mi m'agrada molt que estigui sent un programa... amable, sense cursileries i gens aspre, no? Gens tòxic. M'agrada molt esa manera de fer televisió, uh-huh. de celebrar la música i la gent que té aspiracions i que té talent i que vol vol demostrar-ho, no? En la televisió. Jo l'altre dia veia l'actuació de que ara no recordo el nom, de Meghan Trainor i...
Ah, sí, l'Estela.
Estela, exacte. I no sé, era una frescura, era un bon rotllo, era una... I a més està, diguem, està molt ben fet el programa. Té una altíssima producció, els artistes són també de molta qualitat, està molt ben dissenyat per a poder alimentar, a més, el fenomen fan, això que tu fas de tuitejar ho fa molta gent, també. I crec sí. que, a més, ha cautivat una audiència, tinc entès, jove, que saps que és la més desitjada de la tele convencional, va bé de Sare... Vull dir, ho té tot per a triomfar. A mi, jo m'ho passé molt bé. M'interessa, me tranquil·lissa, me entreté. Uh-huh. Em sembla que això, que celebren la música, bueno, des d'una tele pública... Ostres, m'impressiona moltíssim la quantitat, clar, sempre m'impressiona. Ja sé que això queda fatal dir-ho en un programa com este, no? Però jo, que vinc de fora del territori català, m'impressiona moltíssim la quantitat de talent en català que està a
clar,
tot arreu,
que,
no?
O sigui... Jo el primer dia vaig dir, ostres, com és que això no ho hem fet abans, no? Perquè tot era reconeixible, i més aviat jo penso que, entre cometes, és bastant una fusellada d'Operació Triunfo, tot és
Hombre,
bastant
tant,
com Operació Triunfo, que no,
no
sé si
clar,
no sé si OT sí. està registrat, això, no sé, plantejava,
veure, no és que siga una fusellada, no, jo no diria tant, és un programa inspirat en un talent que està inventat, que ho ha inventat tot en este terreny, i que tots els demés programes, des de que vaig ir OT, han, diguem, han xuplat d'això, no? Sí, però això sí, no està mal, és a dir, ningú pretén dir, bueno, ja està, no? Nosaltres anem a fer una cosa completament diferent. No, fins i tot jo crec que no pretenen dissimular, és a dir, a mi això em sembla sí, també interessant. Jo crec que ja OT no té possibilitat de... perquè una cosa és un plagi, una altra cosa és les inspiracions, és a dir, és que és un talent, és que ja estem està a tot arreu este tipus de talent, no? Perquè les altres televisions també ho fan, al cap i a la fi, qualsevol dels epígonos estos que han existit durant estos anys són, estan inspirats, no? I no té, però és una bona còpia, en tot cas, no? I una còpia... No
clar, potser és el que ha sorprès
no?
més, no? Que fos a aquest nivell, sé que, a més a més...
A mi m'ha sorprès el nivell,
no han
sí.
fet, no han anat, sinó que s'està fent a TV3, que això també ha revolucionat una mica la logística entre programes, perquè, clar, és un plató gran, hi ha un munt de coses que han hagut de canviar,
total.
El cuina s'està fent des d'un altre lloc. És veritat que ha sigut una mica revolució dins de TV3, no? Però,
dins de TV3, clar. Això és el que a mi m'ha sobtat.
Aquesta qualitat, i jo penso que potser també l'èxit també és que ha enganxat l'univers de música en català, no? Que això és molt important, i veure com la gent jove escolta música en català i les reconeixen, les cançons.
Això m'ha impressionat, això és el que jo et deia, que m'ha impressionat moltíssim.
Brutal, això.
Perquè jo em reconec que no estic tan posada, no? Llavors...
Clar, jo me les sé totes, i penso que...
I després, mira, jo sí que volia preguntar-te a tu com a experta, perquè sí que crec que és el primer programa d'aquest tipus que té la seva, que continua a Twitch, que té un canal específic en això. No sé com va, perquè sempre se m'escapa com funciona.
Mira, actualment Twitch en català està costant una miqueta.
No, este programa, dic, este programa.
Aquest programa, mira, és el Long Li Chu, qui fa tres vegades fa un directe, està reunint unes 1.000 persones, després, perquè clar, queda un cop posat en allà, n'hi ha menys, però després va acumulant actualment els directes, els vídeos que hi han penjats, tenen unes 1.000 visualitzacions. Jo crec que Twitch en català costa molt perquè clar, no som tanta quantitat i és un nin encara a Twitch,
clar,
no?
Els que fan, bueno, però és una bona idea que se llancen, no?, a fer un Twitch.
Totalment.
Que és un canal de Twitch que no
ho
tenia.
I ho hem de fer i no hem de mirar els números, no? Perquè si
exacte.
Ha de ser, no, sense mirar els números i pensar més en la qualitat que no en la quantitat, i ja tot arribarà, no? Però és veritat que, en aquest cas, la llengua... clar, si ho fas... Hi ha molts catalans que estan fent Twitch en castellà i de seguida tenen gran volum de gent, no? I això, no podem aspirar a això, però, en canvi, sí que és un contingut que està bé, perquè sempre, per exemple, Long Li Chu convida a la persona que ha eliminada i llavors fan una anàlisi de la gala. I jo crec que anirà més i que té molta gràcia. També, per exemple, la Berta Roca i la Juliana Canet estan fent també uns vídeos de reaccions. És a dir, hi ha un munt de creadors catalans que estan parlant d'Eufòria, no? I això li dona força també per aquestes audiències.
Et diré que jo m'emportaria a casa per a que m'inspirara a la Carol Rovira, que me té enamorada, de dir-te.
Saps que vaig fer una errada jo molt bèstia perquè no vaig recordar que tu fa molt de temps que aquí al Pop-Up estaves insistint en un fenomen de xarxes.
Exacte.
És a dir, que jo crec que és el gran fenomen, o sigui,
el
un
gran
hashtag,
fenomen.
Un hashtag,
sí.
Una etiqueta que es va convertir en un spin-off d'una sèrie.
Jo, no? A mi és que Isa, en fi, parlem de Luimelia.
Però espera, no, ara ho expliques, perquè saps que vaig fer un tuit, vaig dir... No puc entendre perquè hi ha tanta gent fent tuits per la Carol Rovira.
Jo t'ho havia contat.
Per això mateix vaig haver de borrar el tuit després. Dic, ostres, si és el que em va dir la Cubells. Va, explica el fenomen
no,
Carol Rovira i Luis Melli.
Carol Rovira és d'una sèrie que és molt... és un serial, és una sèrie d'estes diàries que s'amar és para sempre, en Antena 3. Ahir es va fer coneguda per el paper d'Amèlia, que té una parella allí, que és la Paula Usero, que són parella, diguem, en aquells temps de l'Espanya postfranquista. Llavors, la història d'amor va ser tan contundent, tan bonica, estava tan ben contada i va ser tan engrescadora que a la cadena se li va córrer, als guionistes, que són els de Diagonal Televisió, tot català també, se li va córrer fer una espècie de spin-off que fora només per a les xarxes en principi, no? I que fora que serà
que fora un perquè espècie... el hashtag, perquè algú va crear aquest hashtag,
exacte,
no,
perquè el hashtag va ser superpotent. Bueno, tenen una quantitat, no poden anar pel carrer i menys juntes, o sea, tenen una quantitat de seguidores, de seguidors brutal i a través d'este hashtag varen crear el spin-off que està que es pot veure, no? Són capítols xicotets que són que diguem que representen que són elles mateixes en una altra època, en el 2021, i va ser un bombazo. Llavors, a mi em va aparèixer una història perfecta, és a dir, que a més unís lo que és, que això és el que jo te contava, no? Unís la tele convencional i la força de la tele convencional per crear i arrossegar fenòmens en les xarxes, no? Que era el que va passar en este cas, tenint en compte, a més, que és una sèrie, diguem, molt convencional en el sentit estricte de la paraula i que el seguiment a Twitter és menor, no? que altres tipus de programes, que altres tipus d'espais. En canvi, això va crear sensació. I jo em vaig quedar ja enganxada amb esta història, però és que, a més... ella fent de coach en el programa, és que m'interessa molt, m'interessa moltíssim.
Sí. Doncs mira, demà la tindrem aquí el pop-up, i de fet, si vas a l'etiqueta, poses Eufòria TV3, clar, hi ha tuits, hi ha gent que està mirant Eufòria de tot arreu del món, perquè són fans de la Carol Rovira, no?
Sí, llavors, sí. No, és que pensa que ells tenen seguidores a Latinoamèrica, un fum, vull dir, no només en el col·lectiu LGTB, que evidentment a més en xiquetes molt joves, que això és el més interessant d'esta història, no? Han cautivat a un públic que a més els interpel·la, no? Que això és super fonamental en la tele i en les xarxes, clar.
Doncs ja veieu, que la gent que fa tele mira molt les xarxes i la seva repercussió.
I tant.
Anem a coses que estem molt al·lucinades, tant tu i jo, les dues Marioles, som molt fans d'una sèrie que es diu Júlia. Oi, hem d'explicar això, perquè m'has d'explicar qui ho ha fet, això, perquè, clar, com que la meva sèrie de tots els temps és Mrs. Maisel, i llavors he vist que ho ha fet el mateix, no?, de Mrs. Maisel.
Exactament.
Júlia, explica què és això.
Júlia Child va ser una cuinera, una chef americana, que va escriure un llibre reputadíssim que es deia El arte de la cocina francesa. Llavors, a partir d'ahí, ella va triomfar, al principi d'una manera poquet a poquet, no? Uh-huh. I després, d'una manera morrocotuda, va estar 10 anys a la televisió pública americana, que sabem que és residual, però molt prestigiosa, i va començar en el 63 a fer un programa, va ser la primera chef, diguem, reconeguda i més vista, i que tenia un programa diferent, amb una mirada, amb una frescura i amb una espècie d'espontaneïtat, amb una espècie de, fins i tot, de torpeza, que va ser molt que va agradar moltíssim en aquells anys. Es va convertir en un icono en els programes de cuina, tot el món, diguem, la té de referent, tot el món que després ha fet. Clara, ara parlem de programes de cuina com si fos la cosa més normal del món, no? Perquè estem fins i tot ja agobiats i ja estomagats de tants programes de cuina, de tanta gent presentant, fent receptes. Però ella va innovar, no? Va ser algo en absolutament fascinant en la història de la televisió americana. Llavors, ara s'havien fet algunes sèries, s'havien fet alguna peli, Meryl Streep va fer una, a mi no em va agradar, s'havien fet documentals, perquè jo el que te dic és que ella va ser molt, molt icònica. Però ara, HBO Max ha tret una sèrie, jo només he vist els tres primers capítols, els que estan ja penjats en HBO, perquè ho fan així i després ja ho posaran, la sèrie té 6, i és una sèrie biogràfica. Què passa? Que està... el creador és el mateix que el de la meravellosa senyora Maisel, i això ja té... I té la mateixa estètica, la mateixa tendresa,
sí,
el mateix humor... Sí. Clar, el mateix humor, que és molt important, clar, ho té tot. Però a mi per què m'ha agradat? Bueno, perquè és Entres Hijos televisius, que ja saps que a mi m'encanten. Entres Hijos culinaris, que m'encanten també. Esa estètica del 50 i del 60 que és arrolladora en escena i en televisió, és a dir, que no pots apartar la mirada. I esa espècie de sentit de l'humor superben destilat,
sí,
superben...
La personalitat d'ella,
Perdona?
La personalitat d'ella, de Julia Child, o bueno, de l'actriu que
ho fa. I què passa? Que és la Sarah Lancashier, que és la mateixa actriu que, si no l'has vist, te la recomane, de Happy Valley, que heu de veure aquesta sèrie, si no l'heu vist, la sèrie britànica. És una sèrie fantàstica.
Si no heu vist ni cap foto d'ella, és que és com si fos Mari Sampere. O sigui,
és que,
no?
Clar, és que saps què passa?
És Mari Sampere si has... a la cuina, és boníssim.
Jo vaig tindre que llegir qui era i mirar que era la mateixa actriu, perquè, clar, és un biopic que està, evidentment, fet a posta per a que tu pugues veure a l'autèntica, és a dir, si tu mires les fotos de la Julia Child original i veus la d'esta dona, bueno, i és una sèrie bonita de veure, és una sèrie
és molt,
que té... Bueno, jo és que estic...
Té moltes coses.
Exactament, té moltes coses. I tot el que té que veure amb... Lo bé que conta com els arranques televisius, lo naïf que podia arribar a ser la tele en els anys 60 i com estem ara,
no? Fitxes, no? Sí. Li diu, i el guió, no sé què, porta com unes fitxes amb,
sí,
com,
sí,
com allò que
sí,
teníem
sí.
Les receptes així mal escrites i
exacte,
llavors...
Exacte, però saps què passa?
És molt,
però és molt, molt tendre veure que això podia fer-se així, sí, que una dona com ella podia arribar, que ja són coses que dissortadament no poden passar, no? Ja estem molt... desbaratats ja, no? en este i Boreal, a més, m'agrada molt que no siga gens arquetípica, tu és evident, no. Que és una sèrie que has de ser condescendient mirant-la, no? Perquè, sí. Tots entenem que les coses no són tal qual, no? Però, bueno, i jo recomane molt el llibre, perquè el llibre, sàpigues o no sàpigues cuinar, si tu vols, diguem, posar-te de nou en el món de la cuina, és un llibre perfecte, perquè com ve diu ella en la sèrie i en la vida real, ella vol que qualsevol persona puga fer el que ella està fent a casa.
Haurem de veure quina audiència té a França, per exemple, no? Quina audiència tindrà a França?
Bueno, ella en França va tindre alguns detractors, perquè, clar, tu pensa que era una americana fent receptes franceses, però com la coautora, que era Simca, era francesa, li varen, diguem, d'alguna manera perdonar. El programa no, clar, el programa era només per als Estats Units, no? I entonces, clar, però bueno, va estar 10 anys, i després varen fer algunes altres aparicions, és a dir, 10 anys en la tele pública americana, és una barbaritat, no? I va crear, sobretot és que va crear una escola de maneres diferents de fer, de cuinar a la tele, no?
Està molt bé,
una manera completament innovadora, sí, sí.
Us ho recomanem
avui, moltíssim.
No ens barallarem avui les Marioles perquè estem els de les dues d'acord. Ja no ens queda temps, ja comentarem altres coses altres dies, però només volia fer un apunt, que t'he vist que estaves tuitejant molt sobre la Maria Pombo, influencer, a tu casa és la mia. Vull que diguis algun comentari sobre aquest programa.
Mira, vaig fer un tuit que era no sé por dónde empezar. Quan jo faig això, Mariola, si tu dices un... És que és una esmena a la totalitat. Saps? Vull dir,
és... Va estar com molta estona parlant, no?, de com va conèixer el seu marit.
Bueno, el seu marit va dir una frase paradigmàtica que és: jo soy una persona rara, o mis amigos dicen que soy raro, creían que era gay. I clar, és a dir, a estes altures de partit, a estes altures dir esa frase, però no, és que era, va haver un moment que el cap t'explotava d'aquella reunió en ICE liderada per Bertín Osborne. Clar, si tu pertanys a ICE grup de gent, pues no t'impressiona tant, no? Però si estàs en les antípodes, dius, no, que s'acabi això ja, que s'acabi això ja, Mariola.
No, clar, però el que és evident, després d'haver tingut Broncano, per exemple, és que els d'aquest programa volen fer un gir cap a la gent que està, cap als creadors de continguts a les xarxes, no? Cap a noves generacions, i clar, és un impacte a Bertín Osborne, però les noves generacions els fa com un cert morbo anar amb Bertín Osborne, no? A mi m'esclata bastant el cap.
Vale. No, a mi el que em va semblar, a més, és que intenten a la desesperada, això que tu dius, captar un altre tipus de públic. A mi el que em sorprèn és que no tinguem clar que la gent que veu aquest espai no sap qui és Maria Pombo.
Clar.
Clar. Entonces, sí, ella pot fer viral el programa perquè ho clava en les seues xarxes i tal, no ho tinc clar. I jo, personalment, estic prou en desacord de que Broncano hagi acceptat sentar-se en el programa. Però això és una qüestió molt personal, que jo tinc prejudicis cap a això, i crec que no cal que un tipo com Broncano, que té un tipus de públic i un tarannà i una manera de fer televisió i un criteri i un... En fi, un tipus de programa concret i un humor concret i una idea, si no una ideologia, si un punt de vista concret, em sembla que, bueno, que hi ha coses que jo crec que hi ha línies que no cal posar. No,
I que va ser avorrit, eh?
Va ser molt avorrit.
Jo que sé de mirar-me això, aquestes coses...
Clar, i saps què passa? Que jo entenc lo de desprejuiciar-se, eh? Ho entenc perfectament, però ahí està el pero.
Volia un cavall. Broncano volia un cavall i ja li va donar els bons.
Sí, exacte. Bueno, però Broncano es pot comprar una quadra, amb lo qual, xica, no sé què dir-te.
Escolta, Mariola, bueno, Cubés, mira, va, acabem, que jo són dos quarts, he de fer la consulta de dos quarts, te la faig a tu. Venga. Quan escoltes música pel carrer, com ho fas? Auriculars de botó, auriculars grans, altaveu del mòbil o mai escoltes música pel carrer?
No, auriculars de botó. És de més, botó? Tinc que auriculars de cable perquè els altres se me varen perdre i tal, i ara ja m'he de comprar sense falta uns que no siguen de cable perquè estic del cable farta. Però jo tinc els auriculars del meu iPhone i jo escolte moltíssima música pel carrer i en el AVE.
Doncs mira, no sé si ho has vist, però hi ha un noi que s'ha fet molt viral a TikTok i el que fa és l'agafa la gent pel carrer i diu que les que van amb auriculars, tu què escoltes?
Què
I
dius?
Aleshores, doncs, sí, és molt divertit i ara,
bueno,
després de la pausa...
Si m'entrara, li diria, i a ti què t'importa?
No? no, que és molt divertit veure
escolta
la gent...
Escolta'm una cosa, no sé, has començat el programa parlant d'una cosa i jo deia, no tinc ni idea del
píxels.
Que... Però què és això? És que... O sea,
es que...
me sentia una loser total.
Ho he intentat explicar, però s'ha de fer
no,
un canvi.
No, no, me da igual. Ho has explicat i jo no m'he enterat de res. No sé com dir-te.
No, que és molt difícil explicar això, però ahir tots els que fan directes a través de Twitch estaven jugant en comunitat i demanant a la gent que posés píxels a uns dibuixos. Va haver-hi una batalla a Espanya-França, fins i tot. Els francesos intentant fer una torre Eiffel.
Però què és posar píxels a uns dibuixos? Com es fa això?
Vera, una imatge amb píxels, sí, pixelada, sí, són aquells, sí, quadradets, no, que
sí,
fa la televisió.
Sí. Això
doncs bé,
sé, sí,
a través d'aquesta plataforma de Reddit podies, sí, llançar quadradets petits, però només podies posar un quadradet en un mural cada 5 minuts. Vale?
Vale, però, I aleshores... això a on ens porta? Això és el que jo vull saber.
Que era un joc superdivertit a una batalla mundial.
Només és un joc.
Un joc en directe,
no aprofita per res.
Vale,
perfecte. No em trobaràs, ja t'ho dic, no em trobaràs.
Però escolta...
Però et juro que és que no entenia res i me sentia... I a mi això em dona moltíssima ràbia, no entendre el que estàs dient.
Però si et trobes un quadre de píxels, després no diguis què és això que està aquí a les xarxes, que ho sàpiga.
No, ara ho sabré. No entraré, però ara ho sabré. I quan m'ho pregunten ho explicaré i semblarà que estic al dia. Que és
això,
el que a mi em servís el teu programa, exactament.
Una abraçada, Mariola. Bé, quan escoltes música pel carrer, com ho fas? Auriculars de botó, auriculars grans, altaveu del mòbil, mai n'escolto. 2 minuts, va, i t'escoltem a tu.
La teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up amb Mariola Dinarès a Catalunya Ràdio. La consulta de dos quarts.
Quan escoltes música pel carrer, com ho fas? Auriculars de botó amb o sense cables, auriculars grans, altaveu del mòbil, mai n'escolto. Va, anem a veure què és el que ens heu dit. Mira, auriculars de botó, un 53%, mai n'escolto, un 37%, auriculars grans, un 8%, i alerta, un 2% de persones dieu que ho feu a través de l'altaveu del mòbil, que això és una cosa que molesta moltíssim, això de l'altaveu del mòbil, però mira, un 2% dieu que ho feu. Bé, avui hem preguntat això, ja li avançava la Mariola Cubells, perquè ho preguntem arran de les enquestes que s'han fet virals a TikTok d'un noi pels carrers de Madrid. El compte és cesc.sugre. L'altre dia ho vam explicar a Independents d'ICAT i ell ens va agrair el contingut a través de Twitter en català i vam saber una mica més de coses d'ell, no? És de Mallorca i en un mes ha aconseguit més de 250.000 seguidors a TikTok i els seus vídeos acumulen milions de visualitzacions. És el primer que ho ha fet a l'estat espanyol. És una bona idea i en Cesc fa això.
¿Qué canción estás escuchando? El gordo que la pisa bien de Casey.
Come again. No puedes jugar con este juglar, no tienes dinero que pague.
¿Qué canción estabas escuchando?
Septiembre de Luna King.
Falda, que habrá debajo de esta falda. Quizás dos nalgas, quizás.
¿Qué canción estabas escuchando?
Ahora, Bob Marley, Exodus.
Així de simple i així d'exitós, jo estic molt enganxada a aquests vídeos, eh? Cesc, hola, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia. Bon migdia.
Bon migdia, clar, jo no vaig ni intentar contactar amb tu, vaig pensar, bé, no sé, o algú de Madrid que fa això, però tu ets mallorquí a Madrid?
Sí, jo soc de Mallorca, jo el que passa és que estic estudiant a Madrid. Sí, sí.
I què estàs estudiant?
Ara mateix estic a una escola de cinema i, bueno, estic fent ara mateix una doble diplomatura de producció i direcció.
Com va sorgir la idea?
Com va sorgir? Pues, és molt bona pregunta. La veritat és que aquesta pregunta... bueno, aquesta idea ja fa temps que la tenia pensada. L'idea original realment sempre ha existit dins YouTube. És a dir, des del 2013 jo ja estava veient aquest vídeo i vaig pensar que era molt bona idea dur-ho aquí a Espanya, bàsicament per la cultura musical que tenim i que també que cada territori és completament diferent.
Clar, és veritat, és que és això, però tu ets el primer que ho has fet aquí a l'estat espanyol, ho dic,
sí,
perquè ara
sí,
han proliferat els imitadors, eh? O sigui, ara hi ha paròdies, hi ha de tot,
sí,
que també
sí,
et deu haver sorprès això, no?, el que ha sorgit després.
Sí, sí. Jo personalment, Mariola, no pensava que dic, bé, això anirà bé, perquè és una cosa molt interessant, però la veritat és que no pensava que arribés a aquesta magnitud, sincerament, però bueno, molt content, vaja.
És fort, eh? Sou un equip perquè tu no graves la imatge, no? O sigui, tu vas amb mòbil en mà, així, i ho preguntes gravant amb el teu mòbil, però hi ha algú altre que et grava la imatge, no?
Sí, jo des del primer moment ja vaig pensar que quedava molt millor si gravava, pues, rotllo entrevista, directament cara a cara amb la persona. Així que, bueno, els meus companys de classe, els que se van oferir en aquell moment, pues, m'han volgut ajudar i la veritat és que ha quedat molt bé. Des de dir.
No, clar, és que és una cosa simple, però té molta gràcia. A més, també la música, quan la poseu, què escoltes i ho poseu, després se sent amb bon so, hi ha una mena de càmera lenta quan en marxa la persona, o sigui, és una cosa ben feta, no? No és qualsevol cosa.
No, clar, és a dir, jo el que tenia clar és que volien donar-li una mica la nostra innovació audiovisual, és a dir, jugar una mica amb el desenfocament, càmera lenta, joc de velocitat, i jo crec que això una mica ha estat també el detonant de que també hagi tingut tant d'èxit, perquè visualment és molt... Bueno, que a la gent també li encanta saber la música i que també visualment és molt. És increïble, la veritat.
Clar, però tu n'has fet més perquè la gent t'ho ha demanat, no? Perquè al principi en vas fer un i tothom volia més capítols. És que té com un punt d'addicció, aquest vídeo.
Sí, 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 és clar. Jo crec que a la gent el que li agrada més d'aquests vídeos és que pot debatir, sentir-se identificat en la música. I sí, la veritat és que jo com, sincerament, Mariola, tenia com 4 vídeos preparats, perquè al final una tirada d'un dia pots fer bastant de vídeos, però és que la gent, és que això va ser un boom, una tendència, i tothom va començar a demanar vídeos, vaig dir, bé, pues, ho anem a fer, clar que sí.
Has sumat dels milions de visualitzacions que han aconseguit els teus vídeos, en total quant tens?
En total, pues, fa temps que no ho mira, la veritat, jo crec que ja deu anar pels 25 milions o molt més, perquè és que deu fer, deu fer com 2 setmanes que no ho mires.
I això ho vas fer el 23 de febrer, el primer, crec, no?
Sí. No, el primer va ser, crec que dia 27, però no estic segur ara mateix.
Però va ser fa poc, o sigui, el febrer, això.
Sí, vaja. Deu fer un mes i una setmana, vaja. Molt content que sí, la veritat.
Has aconseguit treure rendiment d'aquests vídeos?
Bueno, al final TikTok sí que té un fons i si arribes a un mínim que et demana sí que pots arribar a un rendiment. Però, bueno, no, tampoc ho podem comparar amb una cosa com YouTube el 2009, que, però, bueno, la veritat és que el que tenc clar és que qualsevol inversió que et faig serà per millorar la qualitat, vaja.
Clar que sí, per més aquí veient. Mira, va, escoltem un altre tros d'un altre vídeo.
Pues estaba escuchando a Vanessa Martín.
Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces.
¿Qué canción estás escuchando?
El Alfa.
¿De?
El Tontorón Tontón.
El Tontorón Tontón.
Clar, és que és molt curiós. Mira, vull fer-te, ja que és una mena de treball de camp, això que fas quan fas les enquestes aquestes al carrer preguntant a la gent que escolta, a la gent que va amb auriculars. A veure, tu creus que podríem dir, admiro com vesteixes i puc saber la música que escoltes?
Sí, és un fet, sí. O sigui, no tinc ni dubtes. Sol passar que, per norma general, sol ser diferent alguna vegada. Però ja està.
Però en general sí, no? O sigui, tenen a veure el look de la persona amb la cançó que escoltarà.
Sí, vaja, sí, fora dubte.
A mi hi ha algú que m'ha sorprès, no? O sigui, hi havia algú que, per exemple, anava com molt bé vestit, amb edat madura, i de cop era una cançó super heavy metal, o sigui que...
Sí, la veritat és que és quan la gent més et sorprèn. És que ja, per exemple, Mariola, hi ha molta gent que ja mira els meus vídeos per l'outfit de la gent, perquè després de l'outfit no s'espera gens la cançó que estava escoltant d'aquella persona. Així que, però bueno, per norma general... Sí que, així com vesteixes, escoltes, t'identifiques també la cançó, vaja.
Que bo, mira, tinc més preguntes per tu, que has fet aquest treball de camp. Els vídeos no surten ràdios musicals, però t'has trobat gent escoltant ràdio musical o la gent ja no escolta la ràdio musical?
Sí, aviam. Bé, jo sent sincer, ho he intentat en totes les edats, la veritat. Jo, la persona que veia pel carrer, però li demanava. El problema és que la gent major... no sol ser receptiva, però jo ho entenc perquè tampoc entenen el món de TikTok, les redes socials i com funciona tot això. Així que, bé, contestant-te la pregunta, bàsicament el tema... Perdona, quina era la pregunta, Mariola?
No, això, que si t'has trobat gent escoltant ràdio musical.
Ah, sí, perdona, sí, he fet una secció, vaig penjar un vídeo d'aquesta secció sobre la gent que escolta podcast i ràdio musical. Però només m'he trobat amb una persona. I era una persona que anava cap al treball i suposo que volia estar relaxat abans de començar la seva jornada, vaja.
Ai, escolta, mira, últimament estic trobant molta gent que per relaxar-se es posa podcast. O sigui, això és un tema. Però a banda d'això, clar, jo mirant això penso, ostres, la ràdio musical no té futur perquè tothom està escoltant la seva música, està a la seva bombolla musical. Tot això ho has detectat?
Sí, només vaig trobar una persona que escoltava ràdio musical, però era música clàssica. I la veritat és que m'he donat compte que molta gent sí que escolta música comercial. Al final, podcast encara així, però ràdio musical poca. La veritat, molt poca. I és una cosa que me sorprèn bastant.
I els auriculars més habituals, quins són?
Home, jo crec que el més habitual deuen ser el de botó inalàmbric, sobretot. I també una cosa que m'ha sorprès ha estat la gent amb auriculars grossos, amb els cascos de tota la vida, però inalàmbrics també. Si me trobo amb algú amb un mini-jack de cable, és molt estrany, la veritat.
O sigui, fora cables, això està clar, fora
sí,
cables?
Sí, això està clar.
Escolta, no sé si estàs ja molt cansat de fer aquests vídeos, perquè veig que avui preguntava sobre sèries, no? Has fet altres vídeos. Sí, estàs una miqueta saturat o què?
Bé, és a dir, jo ara m'he posat el repte de penjar un cada dia. Aquest any, clar, que primer prioritat són els estudis, òbviament, i quan no puc, doncs no puc, i si em veig aturat, el que tinc clar és que no ho deixaré, però sí que he de fer pausa. Però sí, la veritat és que vull canviar una mica la diversitat. Ara he estat demanant pel·lícules, he estat demanant sèries, i també el que ha tingut un èxit total, és a dir, no ha arribat a la tendència com la música, perquè al final serà com el meu plat estrella, vaja. Però sí, estic molt content, perquè passa una mica també amb la música, no? Que quan tu dius una sèrie o una pel·lícula, aquella sèrie o pel·lícula té la seva banda sonora, o la seva cançó.
Clar.
I clar, la gent va loca, també.
Has de fer ruta, també fer-ho a Catalunya, has d'anar-ho fent a tot arreu,
pensat,
a Mallorca, no?
Sí, tinc pensat, de fet, ara m'estic organitzant, pues, el meu primer dos d'estiu seria Mallorca, clar, que ara hi aniré, sí. Per Setmana Santa. I Barcelona.
I d'on ets, Cesc, de Mallorca? D'on ets?
Jo estic visquent al centre, però sempre he estat d'un poble, de Sant Jordi, de tota la vida.
Molt bé. Sí. Escolta, doncs mira, encantada de conèixer't. A quina edat tens?
Igualment. Ara en tinc 22.
22, doncs escolta, l'èxit, brutal, i segurament jo crec que això que estàs estudiant, una matrícula t'arribarà, no?, de com fer vídeos o alguna cosa així.
Això espero, sí, vaja.
Que t'ho valorin. Una abraçada, Cesc Sugre, que s'ha fet molt viral gràcies a fer uns vídeos de qualitat amb una molt bona idea, preguntant a la gent pel carrer que estan escoltant amb auriculars. Una abraçada, gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Fem una petita pausa i us explicarem una cosa que passarà aviat a... Bé, ja està passant a Mataró.
Pop-up. A Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Tota la roba està feta a mida, tota las muñecas de la vida. Rota la roba esa vitamina.
Surto més tard del que toca. Jo crec que el jefe ho provoca. Al metro, les notes i els cascos que parlen d'una vida loca. No sabe qui som, videoclip de reggaeton. Habanos de importación, me los pincha pulmón. Una casa to flama amb una cara privada i la droga ben tallada, compro l'anda matinada.
Sota la robeta feta mida. Sota les bulletes de la vida. Sota la robeta feta mida. L2, eso no, L2, eso no.
Això és el pop-up, el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Anem a les xarxes a veure de què es parla a les xarxes amb la Sílvia Creus. Hola, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia, Mariola.
Bé, la conversa a Twitter acaparada pels Grammys, segons Trends Map.
Sí, gairebé 10 milions de tuits amb l'etiqueta Grammys i 8 milions amb l'etiqueta BTS, nominats per la seva cançó Butter. Aquest grup de K-pop sud-coreà no va guanyar premi, però ho va petar a l'escenari amb aquesta cançó i a les xarxes. L'agraïment als fans del seu compte oficial té al voltant de 500.000 de retuits i augmenta cada minut. També hi ha hagut molta conversa sobre el modelet de la cantant Halsey.
Clar, Sílvia, nosaltres abans amb la Mariola Covell jo apuntava que la gent que està tuitejant amb l'etiqueta Eufòria de TV3 cada divendres està veient un munt de tuits que venen de l'Oimelia, no? d'aquest fenomen. En aquest cas, els Grammy passa una mica el mateix que els BTS, estan generant, o sigui, l'Army, els fans de BTS, estan generant una mà de continguts brutals que quasi no et deixen veure la resta de continguts,
exacte.
No?
Sí, sí,
i clar, el moment trobada Lady Gaga i tot això ens passa sempre amb els BTS. Bé, és tendència l'etiqueta alimentària 2022 que ha començat a Fira de Barcelona.
Sí, i també en l'àmbit polític es parla de la victòria de l'ultradreta Víctor Orbán a les eleccions hongareses i de les imatges i vídeos de morts a Butxa, a Ucraïna. La seva publicació, com tot el que es veu avui dia a Twitter, ha motivat anàlisis i teories diverses sobre la seva veracitat. Sobre això, ha estat molt viral un tuit del periodista Miquel Ayestarán en resposta a un altre tuit del compte oficial del Ministeri d'Afers Exteriors rus que qualifica la publicació de les imatges de provocació del règim de Kiev i de hoax pels mitjans occidentals. Piula Ayestarán, les fotos i vídeos no els publica el règim de Kiev. Les publiquem als reporters de tot el món que treballem a Butxa.
I també pel que fa a les xarxes, recomanar-vos un fil que hem compartit al nostre compte.
El seu autor és Salvador Gutiérrez Solís, novel·lista, creador de la inspectora Carmen Puerto, que explica una història de por amb l'etiqueta número oculto, que té més de 8.200 retuits i comença així. Sona el telèfon, número ocult. Quan creieu que aguanta una persona sota l'aigua sense respirar? Em pregunta una veu distorsionada. Quan creus que aguanta una persona sota l'aigua sense respirar? Repeteix. Qui ets? Pregunto. Digues, quan? Tens dues opcions, insisteix.
Et quedes realment atrapat amb aquests fils així narratius des del primer moment i vas passant i dius, ai, no s'acaba, no s'acaba, i és com que una autèntica novel·la.
No farem espòiler.
Sí, no fem spoiler perquè sí, al final, però es va fent llarg i tu estàs allà enganxat. Mira, parlant de les xarxes del programa, avui hem parlat amb el Cesc Sugre, que si voleu seguir-lo a Twitter o a TikTok, és cesc.sugre, de Mallorca, no?, que fa aquestes enquestes. No sé si algú de vosaltres l'ha vist, ens pot dir alguna cosa a través de les xarxes. Mira, cada dia, mira, veus, el Víctor Fernández diu, molt guai la iniciativa del Noi de Mallorca, però això ja ho vam fer fa més de 10 anys, no? Clar, el Víctor Fernández diu que no s'ha inventat res. Ell no ha dit que s'ha inventat, ell diu que ho ha fet, no? I la veritat és que, mira, posen una enquesta i ens comparteix una enquesta d'algú que havia fet això a Barcelona. Però el que deia el Cesc, no? La manera en què està realitzat, la manera en què està fet també té una certa gràcia. No sé si ho heu vist, però realment són vídeos que enganxen moltíssim. Estan a TikTok, però també a la xarxa social TikTok, la gràcia que té la xarxa TikTok és que després permet compartir aquests continguts a altres llocs, no? Ha començat la renta 2021, ja veig que és tendència renta 2021, i aquesta vegada s'haurem de fixar si s'han de declarar o no els visums i què s'han de fer amb les criptomonedes. Us presentem ara una novetat, a veure si detecteu de qui és.
Encara que tu em dius que puc marxar, sempre m'acabo quedant. Encara que tu em dius que puc marxar, sempre m'acabo quedant. Quan fallo, no m'ho retreguis. El que faig
Rere tot aquest fum és el nou disc de Gemma Humet, on ens proposa fer un viatge per endinsar-nos en els misteris de l'amor i qüestionant l'amor romàntic. Per aquest treball ha comptat novament amb la reproducció de Jordi, amb la producció de Jordi Casadesús, i manté l'univers sonor de Màtria, però aquesta vegada fa un pas més enllà cap a la fusió de la música electrònica, els sintetitzadors analògics i la cançó d'autor.
I passo i no trobo.
Avui a les xarxes també és tendència en aquests moments una etiqueta que reuneix gairebé 3.000 tuits amb la paraula WhatsApp, i és perquè la policia espanyola ha alertat d'una nova modalitat d'estafa. Un presumpte fill que ha perdut el seu mòbil habitual demana diners urgents per WhatsApp a la seva mare, i això doncs ja ha trobat fins i tot casos de fins a 5.000 euros que han arribat a donar. Per tant, alerta, ja que sempre aquí al Pop-Up alertem de les estafes, la policia espanyola alerta d'aquesta nova modalitat d'estafa. Un presumpte fill que ha perdut el seu mòbil habitual demana diners urgents per WhatsApp a la seva mare. Per tant, alerta doncs amb aquestes estafes. Avui també continua sent tendència a Spotify, que ja reuneix uns 700.000 missatges. Recordem que aquesta lluita de l'Spotify en català fa un munt de temps que ho parlem amb diversos activistes voluntaris a través del Pop-Up, que demanàvem doncs que fos possible aquest Spotify en català. De fet, van viralitzar un enllaç en què es tractava de demanar directament, internament a Spotify, que es pogués fer aquesta traducció. I la veritat és que amb l'Aleix, arroba Aleixet, n'havíem parlat diverses vegades aquí al Pop-Up, però ha estat, doncs això, la pressió del Barça que ha aconseguit això. Com dèiem avui, només comença el programa, encara no, diríem, no brindarem amb cava fins que això no ho veiem, fins que no veiem Spotify en català, però és una petita cosa dins d'aquest entorn en què nosaltres volem lluitar doncs per poder viure, per tenir una vida digital en català. I és tan lent, i això va tan a poc, però ho hem de seguir. I coses com les d'avui, per exemple, amb l'èxit d'Eufòria a TV3, la música en català que reuneix moltes noves generacions, vol dir que alguna cosa, doncs, estem fent una mica bé. Va, marxem, us expliquem qui som els que hem fet avui el Pop-Up. Avui la Marisa Gil, la Sílvia Creus, la Sandra Novillo, Albert Castellví, Benja Estacio, el control central també, avui en ordre tot, i qui us parla, Mariola Dinarès i Quera. Demà, molta presència de les Terres de l'Ebre, al Pop-Up, alerta. Carol Rovira ens parlarà d'Eufòria i de Louis Mèlia, d'aquest fenomen d'avui, i després encara s'hi quedarà per poder parlar amb Jaume Borja de tot el que és Mou Eurovisió. Demà us tornarem a preguntar: tu de quin país ets? Perquè demà serà la segona versió. Repassarem la resta de candidats a guanyar el Festival d'Eurovisió 2022. Us deixem amb el Catalunya Migdia. Adéu-siau.